La pregonera ha pujat a l'escenari amb un vestit de color verd i sanefes de flors vermelles i rosades, com si fos una catifa de Corpus. El vestit mig acampanat li marca una certa gràcia quan es mou al caminar. La pregonera és d'estatura petita, però els 5 centímetres de taló de les sabates rosades i el monyo a l'estil corre-corre que t'impressa l'ajuden a ser més airosa. La pregonera no es pinta mai la cara des que va deixar el teatre. Ara, a voltes, un toc de vermelles llavis de pinyó, heretats de la seva mare, li donen una nota de color a la cara. Però avui a la pregonera li han pintat la cara, l'han pentinat i li han pintat les ungles. La pregonera no es reconeix. Ella treballa als museus i creu que avui encara no ha plegat de la feina. Està dubtant. Ha de fer una visita guiada a aquest públic tan especial? Al taller de Corpus? No, és demà. La pregonera porta entre les mans una ampolleta de flors que conté un elixir màgic. De tant en tant, anirà fent petits xarrups per refrescar les paraules. Amb un somriure als llavis, saluda l'alcaldessa, a les autoritats, al pendonista de la Minerva, saluda el seu marit, el d'ella, el seu fill, el seu germà gran únic, a les seves 3 germanes estimades, saluda la seva amiga de tota la vida que l'està mirant per la televisió i a qui li envia un petó. La pregonera vol saludar a tothom pel seu nom, a la Teresa, al Joan, a la Mònica, a la Isabel, al Josep Maria, al Freddy, a la Margarita, al Peter, però finalment la pregonera mira tota la gent i emocionada diu:
Sitgetans, sitgetanes, amics, amigues, públic que esteu aquí present i el públic que està a casa seva còmodament, benvinguts al pregó del clavell. I una menció, molt especial, als mossens de la nostra parròquia, ja que estem en dies de Corpus. Mirin, el pregó tira llarg, els aviso, tira llarg. I si amb algú, oi, quins cabells, si amb algú se li fa curt, sempre puc explicar els retaules de la parròquia, puc explicar els capitells de Pere Jou, puc explicar els quadres de Pere Jou, he dit. Han vist quins angelets que tinc aquí? Que són una monada? Doncs aquests angelets són de Pere Jou, els va dissenyar, els va dibuixar per un programa de Corpus de l'any 1957. I jo he demanat a la comissió de Corpus, Xavi, que no et veig, el Xavi és el meu marit, eh? Doncs, Xavi, l'he demanat a la comissió de Corpus, aviam si me'n regala un, per posar-lo al nostre quarto, al capçal del llit. Què et sembla? Que són macos? Bueno, ja ho parlarem després, eh? Ai, aquests cabells, tan mona que anava i se'm posen a la boca. Bueno, el Corpus que els hi presentaré, el pregó que els hi presentaré avui és un pregó de les meves vivències, dels meus records, de quan jo era així, de quan era així, i bueno, no he crescut gaire més, però els anys han anat passant. I estic avui realment emocionada, perquè el pregó de Corpus, per primera vegada, l'han fet el pare i la filla. I si el meu pare estigués aquí avui, bueno, estaria superemocionat, molt. També estic contenta perquè el pregó es fa al racó de la calma. Perquè el racó de la calma és com una segona casa per mi, perquè jo formo part de l'equip dels museus i aleshores, doncs, com heu sentit la veu, no sabia si avui tenia que fer una visita guiada o així, però aquí em sento molt arropada, molt abrigada, perquè tant estic a oficines, com entro i surto del Palau, com vaig al Cau, com vaig al Maricel. Però també els he de dir que si Albert bec aigua, si m'has de pagar el micro... És que l'Albert diu... Veus, no l'he encès encara, ara. L'Albert diu que cada vegada que begui aigua, doncs m'ha de pagar el micro. Doncs el que els deia, si el pregó s'hagués fet als Jardins del Retiro, oh, allà sí que és com casa meva. Perquè saben que jo de petita em pensava que el Retiro era del meu pare? Sí, sí, jo em pensava que el Retiro era de la família, era de casa. Jo quan preguntava on és el papa, em deien, té reunió de junta, assaig de caramelles, cantant el quinto, la botifarra, l'exposició de clavells. Alto, a l'exposició de clavells hi anàvem tota la família. I quan els meus pares es van casar al Retiro, als Jardins del Retiro, i quan sortien tots elegants un dissabte a la nit, on anaven? Al Retiro, al Panatxer, anaven al ball dels casats, anaven al ball del clavell, un ball del clavell que a la primera comissió de Corpus va recuperar, però en temps de pandèmia doncs es va deixar de fer. I jo me'n recordo que quan es feia el ball del clavell, jo era petita, i hi havia una joieria aquí a Sitges que feia, regalava un clavell petitet d'or i es sortejava entre les senyores. I jo sempre li preguntava a la meva mare, mama, t'ha tocat el clavell? I em deia, no, li ha tocat a la Rita, li ha tocat a la Pepita. Però jo vaig estudiar joieria. Ah. I la primera peça d'or que vaig fer va ser un clavell petitet que, tot ballant, li vaig regalar a la meva mare. Ens vam emocionar les dues. I, aviam, quan la comissió de Corpus em va demanar per ser la pregonera, on te creuen que m'ho va demanar? Al cau de la cultura. I al cau de la cultura, on està? Al Retiro. Al soterrani del Retiro. És que tot lliga, tot queda rodó. I allà, bueno, el soterrani del Retiro és un espai que les parets són blanques, el sostre és negre, i quan hi vaig anar jo, l'única cosa que trencava aquells dos colors, que donava una nota de color, era un ram de flors preciós, però era un ram de flors que es notava que algú havia anat a comprar i havia arribat allà i havia dit, i ara on te poso el ram? I va veure una ampolla de plàstic d'aquestes de litro i mig d'aigua, la va tallar i allò va posar el ram. M'equivoco? No, eh que no? Bueno, és que era... Bueno, total, que saben aquella cançó del Sisa que diu i els convidats van arribar i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Doncs la comissió de Corpus, igual. Entraven un per un amb una sonrisa a la cara, una alegria, un bon rotllo. Dic, mira que contents que van a les reunions de Corpus. I entraven i aleshores em van dir, però seu, Montse, seu. I hi havia una taula llarga, una taula que ja ha sortit amb altres pregons. I jo que m'assento, agafo la cadira i a la que em giro, que hi havia allà el ram de flors que em deia treu-me d'aquí, treu-me d'aquí, perquè estava allà apretat. I una veueta que em diu, et volem demanar que siguis la pregonera de Corpus. Jo? Però per què jo?
Des dels 18 als 60, tot un camí recorregut pel meu món particular de les arts i els oficis. Els primers pinzells, les primeres pintures, les barreges de colors i la carta de colors. Les mans brutes de carbonet, la nuesa dels models, les mans a la pastera de fang, quina angúnia el primer dia i quin gust l'últim dia. El soroll dels martells i dels martellets, l'escalfor del foc animant a les soldes que corrin sobre la superfície del metall, el ri-ras de l'arquet de joier que va caminant per la línia gravada del compàs. quan de sobte, sense voler, la serra té el capritx d'esgarrapar-te la pell amb una nota de color vermell, potent, que contrasta amb la brillantor del polit de la plata. Truquen a la porta. Em pots fer l'anell més petit? Truquen a la porta. Em pots soldar la pulsera? Truquen a la porta. Em pots arreglar el penjoll? Oh, ho sento, ho sento, ho sento, però no ho puc fer. Ara, en el meu petit taller, jugo amb els retalls de metall que no tenen costures i per on faig passar el foc suau per convertir-los en textures fines, rugoses, polides i envellides. Són olors de somnis i de meravelles. Són joies engabiades, però no enrabiades, que faig que parlin d'un món fantàstic i imaginari. Són joies exposades i admirades. Són joies que diuen i em fan sentir l'artista que sóc.
I jo vaig, m'ho crec, i aquesta nit faig el pregó. Ja veuen. Els he de dir que no sempre dic que no, eh? No sempre tanco la porta. Faig el que m'agrada. Un cop em van trucar de la parròquia per arreglar la custòdia perquè es havia trencat una peça, a que sí, mossèn Pauses. I jo la vaig arreglar molt de carinyo. L'any passat van trucar a la porta de l'ermita del Vinyet per arreglar un canelobre que es havia de posar el dia del Vinyet a l'altar. Ha vingut Josep Maria Rosés? No ha vingut? No, no ha vingut. Doncs entre ell i jo el vam arreglar. O sigui que no sempre, no sempre dic que no. I els hi explico. Jo vaig néixer al carrer Sant Sebastià amb tota la xuleria de la López, la meva mare. I al mateix llit on em van fer, al cap de 9 mesos justos, ni un dia més, ni un dia menys, vaig arribar jo. Va ser la vegada que he sigut més puntual, crec jo, eh? I el carrer Sant Sebastià és un carrer, per mi, és un carrer molt maco. És un carrer que recordo de la infància, un carrer on hi viuen les bessones. Han vingut les bessones? Tampoc han vingut, la Juanita i la Rosa Mari? No han vingut? Oh, però si sempre venen a tot el que fem, no? Albert, tots-ho a veure. Bueno, els que han vingut... Sí? Els que han vingut, gràcies per venir, eh? Oh, quina llàstima. Jo que volia fer una mica del Foraster. Ai, si el Foraster és aquell programa, no? Diu, han vingut les bessones... Bueno, doncs les bessones viuen al carrer Sant Sebastià i tenen un quarto de reixa que sempre, quan és una festa del calendari, una festa local, doncs fan com una mena d'aparador i ho decoren. Ara segur que si passéssim tindrien elements de corpus allà posats i quan vingui festa major serà festa major, després del festival de cinema i així. O sigui que és una tradició molt maca que... Molt maca que fan. I el carrer Sant Sebastià és un carrer que per Corpus no s'ha fet mai catifa. No hi ha hagut mai, com que no s'ha fet catifa, no hi ha hagut aquesta tradició del veïnatge de fer el dibuix, d'esfollar les flors, com per exemple doncs, el tercer tram del carrer Jesús, que aquest any fan 75 anys de veïnatge fent catifa, vull dir, sense parar, seguit. I des d'aquí doncs, em sumo a les seves felicitacions. El carrer Sant Sebastià doncs, no es feia catifa i tampoc passava la processó. Sí que passa la processó de Setmana Santa, la matinal per la Festa Major, però... El carrer Sant Sebastià era on començava cada any, quan jo era petita, el meu Corpus particular. Per què? Perquè quan s'acostava quasi les 12 del migdia, passaven els gegants de la vila cap a l'estació de tren, a esperar el tren de les flors. Però anaven amb les gralles, però els gegants no ballaven. Enfilaven al carrer Sant Sebastià, enfilaven al carrer de les Ànimes, ràpid, que més que anar a esperar el tren, semblava que el anessin a perdre. I això que abans el tren anava bé, que ara, doncs, ja saben com va, no? Me'n recordo, doncs, que després... Tinc que llegir alguna cosa, Margarita? Ah, veus, ja sabia jo que tenia que llegir alguna cosa. Aviam, els hi llegeixo. El que sentia jo quan estaven a punt d'arribar els gegants. Aviam si ho veig. De lluny ja sentia la música. Eren les gralles que donaven la benvinguda a la festa de les flors, que any rere any passaven per davant de casa per anunciar que calia obrir finestres i balcons per rebre les olors portadores de records a sota el braç. Unes olors fresques, altres festejades i d'altres envejades per l'amor, la tristesa i la tendresa. La música omplia d'alegria la casa i l'aire de les cortines m'atrapaven per ballar com la geganta. I després, quan passaven els gegants, venia l'avi del gel. I els dos, agafats de la mà, anàvem a veure les catifes i començàvem la primera processó, perquè la segona era a la tarda. I quan arribàvem al primer tram del carrer Jesús, hi havia una escala. Bueno, hi havia una escala, no com aquesta, però hi havia una escala. I jo li deia al meu avi que volia pujar perquè volia veure tota la catifa, perquè aquesta escala la posaven perquè els fotògrafs, doncs, retratessin tot l'ullar de la catifa, per veure-la, tota la perspectiva. I el meu avi em deia, no puedes subir porque no eres fotógrafa y no llevas cámara, Montse, no puedes subir. I jo, com que era molt bona nena, doncs enfilaven cap a l'altre del cap de la vila. I la història es repetia. Passaven els gegants, venia el meu avi, anàvem a fer la primera processó, ens trobàvem amb l'escala, però un any, quan vam arribar a l'escala, el meu avi portava aquesta bossa, bueno, aquesta una bossa de plàstic, i em diu, ¿quieres subir a hacer la foto? Digo, avi, però si jo no soy fotògrafa. Digo, ¿y no tengo cámara? I l'avi em treu d'aquesta bossa aquesta càmera de fer fotos. De veritat, no m'ho estic inventant. I me la posa. Ai, el monyo. Me la posa i em diu, i ara sube i haz la foto. Volguem dir, vinga. I aleshores jo vaig pujar a l'escala i em vaig mirar la catifa, vaig enfocar i vaig disparar. I bueno, hi va haver-hi gent que em va aplaudir tot, eh? A l'avi del gel, era l'encarregat de la fàbrica del gel i per mi era l'avi pirata. Perquè a l'avi li faltava un ull, perquè va tenir un accident a la fàbrica de gel que estava al carrer Espalter. I aleshores, de tant en tant, se'l tapava amb un pegat de color negre. Portava unes botes molt sovint de goma fins aquí dalt i portava un pal de ferro, una tija de ferro que acabava amb un ganxo que era per agafar les barres de gel perquè no rellisquessin. I jo moltes vegades quan anava al gel, perquè anar a casa dels avis era anar al gel, doncs me'l trobava allà així i era com si estigués defensant el seu barco pirata. A l'avi del gel es deia Ramon, el Ramon del gel. Potser algú l'ha conegut o se'n recorda d'ell. I després, per Corpus, a casa fèiem el dinar familiar de Corpus. I venien a dinar els de la Pierre. Els de la Pierre, que eren de Barcelona. Eren uns cosins de la mare, de la meva mare, que era el seu cosí, la seva dona, la seva cunyada, la seva sogra i la nena. I venien perquè el Corpus els agradava molt, només venien aquest dia en tot l'any. I aleshores es deien de la, bueno, nosaltres li dèiem els de la Pierre, perquè cada any per Corpus portaven per dinar dues ampolles de cava de la Pierre. I per això a casa se'ls va quedar com el nom dels de la Pierre. Xavi, què m'has posat aquí dins? Perquè és que m'has posat tila? És que té un gust a tila, això. Estic nerviosa, però tant com per posar-me tila. Bueno, aviam. Pues, ara els explicaré. La meva mare era molt bona cuinera. El meu avi sempre li deia, Montse, tienes que poner un restaurante. I ara els explico el dinar de Corpus. Vosaltres, els meus germans, us en recordeu dels de la Pierre? Sí, veritat. No, és que no m'ho invento, eh? Aviam, els hi llegeixo. El dinar de Corpus. El dinar familiar de Corpus es desplega com una escena màgica a la taula del menjador. La mare, amb les mans hàbils i el cor ple d'amor, ha preparat un festí que va més enllà dels ingredients terrenals. La cuina és un laboratori d'encanteris on barreja herbes i espècies amb una precisió que només els déus poden igualar. Els olors s'entrellacen com fils invisibles, creant una sinfonia que fa ballar els sentits. El plat principal és un bacallà amb salsa de safrà, que es desfà a la boca com un secret ben guardat. Les patates, tallades a rodanxes fines, són com làmines d'or que fan companyia al peix. Les olives negres, com pedres precioses, reposen al costat del plat. El pa cruixent és l'acompanyant perfecte i el vi, un nèctar diví, que flueix com un riu dins les copes. Els convidats seuen al voltant de la taula, els seus somriures il·luminen el menjador. I així, en aquesta escena, el dinar familiar de Corpus esdevé una ofrena, un homenatge a la vida, a l'amor, a la connexió entre els éssers estimats. I mentre els plats es buiden i les copes es tornen a omplir, la mare somriu sabent que ha creat un record que durarà per sempre. Adrià, en recorda tant del que he llegit. Alguna vegada pessigolles a la panxa? Jo sí. No hem volat gaire. I vaig sentir pessigolles a la panxa quan vaig rebre la primera hòstia. I després, quan vestida de comunió, vaig trepitjar per primera vegada la processó de Corpus, les flors. Els explico. Jo vaig anar al col·legi de les monges, a les mercedàries, i aquell any les monges van decidir que havíem de fer un assaig general per anar al dia de la comunió, a la parròquia. I ens van donar tres instruccions. Una era, no se puede tomar el cuerpo de Cristo dos horas antes de comer. Después de comer. No se puede tocar con la mano. No se puede morder. Bueno, teníem aquestes tres instruccions. I vam anar tota la classe cap a la parròquia, totes molt nervioses, totes molt excitades, i allà vam fer l'assaig general, ens vam posar en fila, sabíem on havíem de seure, I no ens va donar la comunió al mossèn, sinó que ens la va donar la monja que ens hi portava. Portava un sobre d'aquests de correus, no? Que el va obrir i allà hi havia totes les hòsties. I aleshores jo estava de les últimes, tot i que pensava que tindria que estar de les primeres, no? Per l'alçada, doncs no, estava de les últimes i veia les meves companyes que, bueno, que combregaven i algunes com si s'escanyessin, no? Allò que... Dic, ai, ai, ai. Una altra que se la va treure de la boca, se la va tornar a posar i una altra que encara... Que és que la veig, perquè sé qui és. Aquesta no es va enterar de res. I era com si mengés un xiclet. O sigui, no va fer una bullofa perquè allò no donava per fer la bullofa. Bueno, va ser bastant Cristo aquell dia allà. I aleshores me'n recordo que a casa va haver-hi problema pel vestit de la comunió, clar, perquè jo veia totes les nenes que havien fet la comunió abans que anaven vestides de princesa. Anaven amb un monyo, una corona, portaven un vel, anaven amb un vestit de puntes amb mirinyac, portaven uns guants, una medalla d'or. I quan vam fer nosaltres la comunió, com vam anar? Les monges decideixen treure el mirinyac i posar una túnica. Only una túnica i una creu de fusta. I unes sandàlies de seglar sense mitjons que quan caminaven per la processó entrava la gespa, la barreja de la gespa, la flor de Sant Joan, el clavell i tu anaves caminant i anaves dient ai, 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 quina angúnia que tinc als peus. Bueno, veurem més aigua, eh? Albert. I després una altra cosa també, els regals de la comunió. Oh, i els regals de la comunió. Cada dia venia una veïna, una tieta, una amiga dels pares, i et portava un regal, un plat i una tassa, recuerdo de mi primera comunió, una nina vestida de comunió, la camisa de dormir de la comunió, et portava els coberts de la comunió, tot era de la comunió, tot, tot. I jo pensava, i quan arribarà el regal que jo més vull, quan arribarà? I no arribava. Fins que al final li dic a la meva mare. Dic, mama, té que és que ningú em pensa regalar una capsa de bombons o què? Bueno, perquè a mi els bombons em perden. I com són les mares, eh? Al cap de 4 dies tenia com 3 o 4 caixes de bombons. Ai, què em dones, Margarita? A veure, la Margarita és la meva cosina. Ai, sí. Un cop la processó de Corpus ha deixat enrere el seu ressò solemne, em descalço i m'endinso en el mar de pètals que cobreixen el carrer. Les catifes de flors no són només decoracions, són camps de joc on cada flor és una companya de joc. Mentre els adults recullen les restes de la festa, tinc el record de la Marta, la Mònica i la Vinyet que comencen a jugar a la reina de les flors. Parlen amb els clavells, com si fossin dames de la cor. Ballen amb les gerberes, que giren com a ballarines. Les meves germanes, les meves 3 germanes, més petites, que les tinc aquí davant, elles anaven a ballet, feien ballet les 3. I eren un perill per casa, perquè te les podies trobar, et podien sortir per qualsevol passadís, per qualsevol habitació, pel menjador, per la cuina, fent... És que no sé com ho feien, però no, es passaven el dia fent voltes a l'estil Fina Fontanet. Però per què a l'estil Fina Fontanet? Perquè era la professora de ballet del Retiro i elles anaven al Retiro. Aviam, els explico una cosa, no s'enfadi la gent del Prado, jo he sigut sòcia molts anys del Prado. I una cosa, i qui pagava el Prado? El president del Retiro. Ah, això és molt bo, eh? Això no ho sabien. Sí, sí. Bueno, ara m'he perdut, ara he perdut el fil, eh? Amb aquesta cosa. Aviam, per on anàvem? A veure per on anàvem. Ah, sí! Aviam. No m'has de donar res, Margarita?
Però que bé. Al teu costat parlant del passat.
La veritat és que estic molt bé aquí, al costat de vostès, parlant del passat. I ara, si els hagués d'explicar el meu corpus vist des de dins, quan era presidenta de la comissió de corpus, ens hi estaríem moltes hores. Per tant, jo he triat dos records que tinc que els hi vull explicar. Un és un record que em fa molta il·lusió, perquè quan vam fer les primeres reunions de la comissió de corpus, quan jo era presidenta o coordinadora del corpus, doncs tenia la Rosa Andreu al meu costat, la Rosa del Cable, que ella i el Joan Comas eren els encarregats de l'exposició de clavells. I jo li vaig dir, Rosa, què podem fer perquè hi hagin més expositors de clavells? I ella em va dir, diu, home, diu, pues que l'Ajuntament té que buscar un lloc perquè es posin els clavells, perquè la gent a casa seva no té terrats i no té lloc. I aleshores jo li vaig anar donant voltes. I un cop que vaig anar al tanatori, mirava les vinyes, el tanatori de l'hospital, em mirava les vinyes i veia, ui, però si aquí al costat hi ha un terreny molt maco, si aquí un viver de clavells és perfecte. Per tant, em vaig posar en contacte amb el regidor de festes, en aquell moment, Rafael Roig, i li vaig explicar. I ell va moure tots els fils perquè es pogués fer el viver de clavells. I avui en dia, gràcies també doncs, a la comissió de la Núria Migó, de l'Angelina Saleses i del soci, del meu soci, de l'Eduard Tomàs, doncs ja hi ha dos vivers de clavells. També val a dir que la pandèmia doncs, va fer que hi hagués un altre viver de clavells perquè l'hospital tampoc no podia entrar, tenien acotada no, l'entrada a les persones. I l'altre record que els vull explicar. És que no sé com dir-los, no sé com el recordo, però el recordo, eh? El recordo. Mirin, jo quan treballava a les sales, doncs una tarda que no hi havia ningú al museu, un company, que no diré el nom, però sí que diré que és sitgetà, però el més sitgetà que hi pot haver-hi aquí, em diu, bueno, jo li vaig dir, dic, saps què? Dic, m'han fet presidenta de la comissió de corpus. Diu, ah, Montserrat, diu, felicitats. I aleshores, em diu, Montserrat, diu, a que no tens, bueno, allò que no tenim. Oi que estic fora de foco. Diu, a que no tens per treure el drac i l'àliga amb flors a la boca el dia de Corpus. Me l'acabaré. I jo li dic, home, aviam, no estàs dient cap tonteria. I vam començar a parlar no, que les processons de Corpus, que fa molts segles, doncs, els inicis eren molt llargues, duraven unes 3 hores, però no 3 hores des de que comença fins que acaba, sinó posaven unes grades i les persones que estaven allà assegudes estaven 3 hores mirant la processó, perquè passaven doncs, els gegants, els cabeçuts, les bèsties, els entremesos, després les confraries, tota la part religiosa. I al cap de... van anar passant els segles i així, després ho van separar i va quedar només la part religiosa. I després ja van anar incorporant al cap dels anys doncs, els gegants i les bèsties i alguns entremesos. Per tant, que pensàvem que no era cap cosa estranya. I aleshores vaig preguntar doncs, amb unes 12 o 13 persones del poble que coneixien doncs, el folclor, que eren de Sitges, que eren estudiosos. I, clar, a la meva pregunta de què els hi semblava, quedaven descol·locats, no? Però uns deien que sí, els altres deien que no, els altres deien no, però sí, no, però sí, però no. Amb el mossèn li va semblar bé, mossèn Pauses, amb el regidor també. Vam fer venir estudiosos de fora perquè fessin xerrades, perquè raonessin, no?, que era molt lògic que les bèsties poguessin sortir per Corpus amb flors a la boca. Però, clar, aviam, i els portants? Pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, 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 pam. Els portants del drac i l'àliga, què hi deien amb això? El primer any va sortir la iniciativa. El segon any, una de les dues bèsties va prendre mal i no podia sortir. El tercer any, el drac va estrenar nova pell i ho tenia que fer doncs, per la festa major. I després, el quart, el dia de la processó, anàvem la Vicky Plana, la Cristina López, que formaven part de la comissió de Corpus, i les tres anàvem pel carrer Joan Maragall amb les flors sota el braç. Pam, 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 pam. Bueno, arribem a l'escorxador, estaven allà les bèsties amb les boques obertes, sempre estan amb les boques obertes, clar, i l'ambient era... Bueno, hi havia un ambient així calent, sort que no hi havia carretilles per allà, perquè si no haguéssim petat. I nosaltres ens mirem i allò que diu, ¿quién le pone el cascabel al gato? No? Bueno, trobem al costat del drac hi havia una escala, bueno, entrem, hola, hola, la Cristina aguanta els clavells, jo aguanto l'escala, la Vicky puja i li comença a posar els clavells a la boca del drac. Un, cap aquí, cap allà, no, més cap allà. Val, perfecte. I amb una d'aquestes, una mà masculina surt per darrere nostra i arranca totes les flors de la boca del drac i les tira a terra. Ah! La Vicky baixa i ens diu, vinga, nenes, vinga, va, tornem, a per la segona, vinga. Puja la Vicky, la Cristina li dona les flors, jo agafo l'escala, la Vicky Montse, que em tiraràs, jo tremolant. Bé, total, que la Vicky posa les flors i quan acaba ens girem perquè darrere hi havia l'àliga. Oh! No ens ho podíem creure. L'àliga ja tenia les flors a la boca. Bueno! Corrents, corrents, el drac, l'àliga, els portants, nosaltres, corrents per la platja Sant Sebastià, corrents per aquest carrer, anant cap a la plaça de l'Ajuntament i mossèn Pauses ja estava allà, que no va dir res, però va fer aquella mirada que fa ella a vegades, que dius, ui, i bé, i vam enfilar cap al cap de la vila. Jo estava, bueno, quan va acabar la processó, i va començar doncs, l'última ballada, la ballada dels gegants, jo ja estava amb uns nervis, amb un estrès, i no podia més, i els hi vaig dir amb els membres de la comissió, dic, ho sento, però me'n vaig a casa, és que cauré desplomada, no puc. I me'n vaig anar, i arribo a casa, i li dic, Xavi, mira què passa, ja veuràs, demà ja veuràs la ràdio, la gent, com ens criticaran, no sé què, tal. I al cap de 10 minuts, truquen a la porta. Oh, hi ha algú que es ve queixar, Xavi. Ai. Dic, bueno, obro. Perquè, a més, mirin que és curiós, no truquen a la porta i a casa sempre diem, qui hi ha? Home, però si no obrim no ho sabem. No, qui hi ha? Sempre, no sé què em passa. Bueno, doncs pues, agafo i dic, sí? Diu, Montse Curtiada? Dic, sí, pots baixar un moment? Oh, pensava, qui és? Dic, sí, sí, ara baixo. Sort que a baix a casa hi ha una reixa abans de sortir al carrer. Bueno, total, que baixo i obro la porta. Ai, oh, què em trobo allà? Em trobo al cap de colla dels gegants de la vila i un acompanyant, un altre geganter, que em venien a portar el ram de la geganta a casa. Bueno, allò va ser... Jo no sabia si me'l portaven pels 4 anys de presidenta o perquè m'havien vist tan atabalada aquell dia que deien, pobreta, donem-li el ram de la geganta que almenys tingui una il·lusió. I la veritat és que tinc que agrair a tots els membres de la comissió que van ser doncs, a l'equip que vam formar, perquè vam aprendre dels que en sabien, vam innovar, vam crear i crec que vam aixecar un corpus que s'estava esvaint. Igual que la comissió de la Núria Migó, de l'Angelina Saleses i la comissió de l'Eduard Tomàs, que l'any passat va aconseguir doncs, ser festa patrimonial d'interès nacional. Per tant, visca el Corpus, perquè entre tots vostès i tot el poble de Sitges doncs hem arribat on hem arribat. I a més, espero que arribem a més.
L'escena passa en un pati de la costa catalana. El pati és tot blau. Al fons a la dreta, 7 o 8 esglaons pintats de blau porten a una porteta. Al costat, una finestra a l'alçada de la porta. Al mig, la gran paret blava amb molts testos i olles de flors a baix, posades sobre bancals, destacant-se sobre del blau. Al damunt, tarongers que, somortant la paret, destaquen sobre el cel. A la dreta del fons, un portal, amb un arc d'entrada on dongui a la porta del carrer, que és oberta i es veu el mar. A la dreta de l'espectador, un pou blau, una porteta i una enredadera. I a l'esquerra, una capella amb la Puríssima, 2 cortines blanques i uns esgraons per posar-hi gerros de flors. És el matí del mes de Maria i toca el sol a l'escala i a la capella. Santiago Rossinyol al pati blau, idili dramàtic, en 2 actes.
Doncs bé, no podia deixar de parlar de Santiago Rossinyol fent el pregó davant de casa seva. I aquest text que han sentit doncs, és la descripció de l'obra de teatre El pati blau. I aquestes imatges són les imatges que he preparat perquè formen part d'un taller que oferim als museus de Sitges, que es diu L'Hora Blava, i que ens el va cedir al Museu d'Art Nacional de Catalunya. Si aquí hi ha algun docent, jo ara escombro una mica cap a casa, és un taller molt maco i que val la pena. Val? Queda dit. I ara els hi explico el corpus que vivim als museus, perquè també, o sigui, quan vaig sortir de la comissió quan ja es va acabar la comissió de corpus, vaig deixar de ser presidenta, doncs encara m'hi vaig abocar més amb les activitats que fèiem aquí al museu. I vam aprendre a fer enramades. Les enramades són aquelles cortines de flors, aquí les vam fer de clavells, que amb la tija es van lligant amb un cordonet. I vam fer doncs, una cortina aquí al pont, que hi ha aquí al carrer, que uneix els 2 edificis. I aquell any vam fer les enramades al mirador. Vam posar unes taules al mirador del Museu de Maricel, al migdia, i doncs, els treballadors d'oficines, la gent dels treballadors de museus, ens vam posar a fer les enramades. I estàvem allà fent, xerrant, tal, i una diu, nenes, nenes, no us gireu, no us gireu. Què van dir? I totes, ras, girades. I qui hi havia allà pel plantat, amb ulleres de sol i arrepenjat a la paret? El Leonardo DiCaprio. I una de nosaltres es gira i li diu, anda, que no te hubiera gustado grabar aquí la pel·lícula del Titanic, eh? Bueno, total, que aquell noi que venia amb la seva mare va pensar que aquestes estan loques i se'n va anar cap a la sala CERT, que és una mica fosca, amb les ulleres de sol. I vaig pensar, sí, no veuràs ni una pintura. Bueno, i després, el que també fem, doncs fem a l'Ocon Valla. El diumenge hi haurà l'Ocon Valla al Palau. Decorem les reixes del Cau Ferrat. I després fem tallers, també. Mirin, on t'ho tinc? Aquí. Demà, on estan aquí sentats vostès, totes aquestes cadires no hi seran, hi hauran unes taules i farem el taller de corpus. Farem els ventalls de corpus. Aquests ventalls, en el segle XIX, es feien, bé, evidentment, per ventar-se, fan aire, van molt bé, per espantar les mosques. I després hi havia sempre un dibuix que feia referència doncs, a la festivitat, perquè també es donaven, per exemple, a la Trinitat. Jo me'n recordo amb els meus pares portar, no era ben bé com aquest, però un ventall d'aquests baixant de la Trinitat, o sigui que hi havia els gotxos. I també doncs, quan era Festa Major, els gotxos de Sant Bartomeu o del Vinyet. Doncs demà els nens faran un ventall de corpus. I ho tinc tot preparat amb una... Ara no ho veuen, perquè a més hi ha els focus, però aquí a la paret hi ha una finestreta que jo guardo tot el material dels tallers, no? Els tallers que faig per les escoles, els tallers familiars, i tot el material està allà. I tot lo de demà, el de demà al dematí, està preparat en allà. I a la gent del museu li diem a l'espai Genís, perquè el Genís Muntaner, que molts de vostès doncs, el coneixien, molts anys va treballar als museus de Sitges i quan es va jubilar doncs, en aquesta habitació i tenia una mena de taller que podia sortir d'allà les coses més inesperades. I un cop que volíem decorar el racó de la Calma amb nanses i xarxes de pescadors per posar flors entremig, li vaig dir, Genís, estava aquí assentat, aquí amb aquest pedrís, dic, mira, estic buscant unes xarxes de pescadors, però és que les que hi ha ara són molt noves, són d'un material que no m'agraden. Dic, i no sé, aniré a la confraria de pescadors a veure si me'n deixen una. Bé, doncs, potser van passar un quart d'hora que entra al museu i em diu, Cortiada, pots sortir un moment? Jo surto i tenia una tela que era com un farcell, tot ple de pols, diu, obre. Diu, bueno, vaig obrir i què hi havia allà dins? Què hi havia? Hi havia unes xarxes amb una malla petita, tenien pols també, però es veia que era un color de vi, una cosa, i vaig al Genís i em diu, saps de qui són? Diu, no, home, no, Genís, dic, no sé de qui són. Del teu besavi. De què? D'en Tòfol. Dic, m'estàs dient que aquestes xarxes són de l'avi Tòfol? Jo que l'avi Tòfol sempre l'he vist amb una foto al quarto dels meus avis. Diu, sí, sí. O sigui, i després, les nanses me les va deixar el meu cosí. El meu cosí era pescador. I el meu cosí va morir a la barca mentre estava pescant. Cariño.
T'estimo.
El meu cosí era el germà de la Margarita. I aquell any el corpus va ser entre les xarxes del meu besavi i les nanses del meu cosí. Va ser una decoració molt, molt familiar i molt contenta. I bé, i va arribar el centenari de Maricel i la comissió de Corpus de l'Angelina Saleses va trucar a la porta per fer l'altar del cap de la vila. Bueno, estàvem tots amb una il·lusió. Teníem molt clar que el disseny de l'altar, el dibuix de l'altar, tenia que sortir a l'escut de Maricel i tenia que sortir una part de les terrasses. Per tant, en seguida, Després ens vam posar a fer el dibuix llarg, vam comptar a veure quants clavells necessitàvem, quantes bosses de pallofa, els sacs de gespa, i en seguida ens vam organitzar, vam fer les plantilles, el Pep Pasqual va fer la maqueta i ens en vam anar, doncs clar, el dia del muntatge, al cap de la vila, allà vam distribuir les feines, uns quants estaven desfullant clavells, els altres estaven fent els dibuixos a terra, i ens va venir a ajudar molta gent. Vam demanar a les dones del RAM de tot l'any que vinguessin a ajudar-nos, i pensàvem, ui, acabarem molt tard la catifa. Però van venir tantes mans que a la una de la nit ja teníem tot el cap de la vila fet. I aleshores, al final, quan ho vam tenir, ens vam fer una foto de grup. Aquí estem. Tot l'equip dels museus. Bueno, tots no. Hi ha algú que no és de l'equip, però com que ajudava, doncs també s'hi va posar. I després ho vam anar a celebrar amb un gin tònic als Genios. Però a l'endemà, gràcies, a l'endemà, dia 3 de juny de 2018, a Sitges, era un matí gris, on els carrers s'omplien de flors amb colors vius, formant magnífiques catifes, com sempre. Però a les 11 del matí el cel es va tapar i els núvols decideixen afegir-se a la festa i va començar a ploure. I les gotes, primer juganeres, van començar a ballar. Però a les 4 de la tarda, les gotes ja estaven ballant una sardana. O sigui que a les 4 de la tarda la nostra catifa ja anava sobre, surava sobre un riu d'aigua carrer per allà desavall. Per tant, la processó es va suspendre, ens va fer molt de llàstima perquè, clar, bueno, es va suspendre, no va sortir al carrer. I vam decidir, bueno, doncs anem al cap de la vila, guardem a l'altar, no?, la terrassa que hem muntat, i aleshores baixaven les gralles pel carrer Major, que mentre estàvem recollint doncs ens van animar una mica el dia de la pluja. Aquí que està... Ah, i ens vam fer una fotografia, ens vam fer una foto amb tots, amb tota la gent que vam anar a recollir. I després va venir el 90è aniversari de la mort de Santiago Rusiñol i la comissió de Corpus va tornar a trucar a la porta dels museus. I què havíem de fer? Doncs el pati blau. El pati blau, que vam tornar a fer les enramades. Hi havia tota una paret, veuen? I les vam començar a fer i era la façana del pati blau i hi havia aquestes enramades. Però aquell any no vam necessitar paraigües. Aquell any el que vam necessitar van ser sombrilles, perquè diuen tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, però aquell dia era diumenge i el sol es va afegir a la festa de Corpus, que ho va fer brillar tot. I ens va quedar, vam estar molt contents de com ens va quedar. I bé, i vam passar d'un extrem a l'altre, de la pluja al sol, igual que aquest pregó, que ha passat d'un extrem de les meves vivències i els meus records de Corpus a l'altre extrem. I ara, per acabar, ara sí que hi acabo, els hi vull llegir que les catifes de flors i els clavells continuïn traçant el camí de la nostra història i que la processó de Corpus segueixi sent el cor de la nostra celebració i que les olors dels clavells i la primavera fa... Ai, seria maco ara poder sentir una cançó que parlés de la primavera, que parlés dels clavells. Seria maco, no? Sí? No hi ha ningú que s'atreveixi a cantar aquesta cançó. Fet. Aquest any per les caramelles em van demanar que els hi fes el dibuix del díptic on ells posen les cançons i
Jo els hi vaig fer aquests regals i ells em regalen avui aquesta cançó. Mua! Gràcies! Dono també les gràcies a la Comissió de Corpus per aquest regal que m'heu fet. Dono les gràcies als museus de Sitges i dono les gràcies a vostès per haver escoltat aquest pregó, per acompanyar-me. I també vull donar les gràcies a les persones que sempre són els primers en arribar i els últims en marxar. Per tant, que són els tècnics, els tècnics. Un aplaudiment per a l'Albert Badell Roca, a l'Adrià Roca Cortiada i al Pau, al Pol Espín, d'Espínex. Bé, ara el pregó ja ha acabat. Si volen, doncs, començo amb els retaules de la parròquia, començo amb el que vostès vulguin. Oh, qui ha de sortir ara? Gràcies. M'he deixat una cosa que els hi volia explicar i que a més que no ho sap ningú, em sembla. Ho he d'explicar, eh? Seguint. Sí. Ai, és que això és que els hi he d'explicar perquè si no, és que el quadre s'ha posat aquí perquè els hi expliqui. Clar, com que m'han dit no passis d'allà, doncs el quadre quasi no el veig. Mirin, quan jo també estava treballant al Museu Maricel, veuen aquelles finestres d'allà dalt, doncs abans hi havia la Pinacoteca Municipal, que hi havia els quadres de l'Escola Luminista. I hi havia aquest quadre. I aleshores, jo estava allà vigilant, no hi havia ningú, i va pujar un senyor, i es va començar a mirar tots els quadres i així, i quan va arribar amb aquest, que és d'Arcadi Mas i Fontdevila, pintor de l'Escola Luminista, de la processó de Corpus, se'l queda mirant molta estona, i en una d'aquestes em diu: senyoreta, puc fer una foto al quadre? I jo: no, està prohibit. Diu: però només una. Diu: no, miri, dic, és que està prohibit. Abans estava prohibit, ara no, eh? És que està prohibit, tindria que anar a baixa recepció, omplir un full, dir per què vol, quin ús li donarà a la fotografia, i em diu: miri, li explico amb vostè. I aleshores m'explica que la seva mare, de petita, hi havia un pintor que el dia de Corpus la va dibuixar amb un quadre recollint flors a terra, que la seva mare portava com una bata blanca i portava el cabell curt. Diu: nosaltres vam marxar a l'estranger i la meva mare sempre m'explicava això. I ara he vist aquest quadre i la meva mare és aquesta senyora d'aquí. Veuen? Aquesta senyora d'aquí. I aleshores jo li vaig dir: miri, sap què? Dic, jo me'n vaig a la sala del costat. Dic, no sigui cas que hi hagi algú i vulgui fer alguna fotografia. I aleshores me'n vaig anar i quan vaig tornar, doncs el senyor em va fer l'ullet, es va complir l'ull. Gràcies. Ara sí que ja he acabat. Ai, gràcies.
Gràcies.
Et forado.
No, millor me'l guardo.